Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida. Vida ser peix, qui volia ser ocell. Com és la vida? Vida ser roig, qui volia ser groc. Com és la vida?
Ara fa uns dies ens va escriure un oient de Barcelona, Raquel Tomàs. És metgessa, especialista en medicina familiar, i explica que té altes capacitats intel·lectuals amb tipologia de superdotació i que per aquesta raó no treballa. Diu que és coneixedora d'aquest diagnòstic i que, si ho hagués sabut abans, potser no hauria arribat al carreró sense sortida on ara es troba. Raquel Tomàs, bona nit. Gràcies per voler compartir amb nosaltres aquesta situació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-me difondre una situació que és personal però que m'agradaria que servís per ajudar altres persones que es puguin trobar en una situació semblant.
Com estàs a hores d'ara?
Bé, jo anímicament estic molt bé, el que passa que la situació laboral és pèssima i jo continuo amb la meva recerca constant d'una solució per mi mateixa, no ens enganyem, no? Perquè com tothom necessito viure, però també m'he marcat l'objectiu vital de poder ajudar els altres perquè no els hi passi el que m'ha passat a mi.
Per què t'impedeix treballar la teva superdotació?
Perquè una de les característiques de les altes capacitats, no vol dir que tots siguem d'aquesta manera, és un excés de perfeccionisme. I com s'ha dit sempre, el perfeccionisme extrem o la perfecció extrema és enemiga de l'eficiència. I això és el que em passa a mi. És a dir, jo treballava de metge de família, tots sabem que és una consulta de medicina de família i el que comporta des del punt de vista de la velocitat, i evidentment el perfeccionisme està renyit en haver de visitar les persones en 5 minuts, en 10 minuts o fins i tot en un quart d'hora. Amb la qual cosa jo era incapaç de, encara que jo racionalment pensava que m'estava retardant i que per tant havia d'anar més ràpid i que potser allò aquell dia no calia, i que doncs això es podia fer l'endemà perquè no era una urgència, hi ha com una força interior, que és aquest perfeccionisme, que malgrat que el meu cap pensi això, doncs hi ha una part de mi doncs que jo he de fer el que crec que he de fer i no paro fins que no ho tinc fet. I clar, això comportava retards i retards, però no d'una hora o dues hores, que és la que podien tenir els meus companys, retards de 4-5 hores o jornades laborals que jo començava a les 8 i acabava a les 10 de la nit i encara estava fent domicilis. Això no és una bona atenció, és incompatible amb la salut dels meus pacients i amb la meva pròpia, no? I, evidentment, això va durar uns 10 anys, però ho vaig haver de deixar doncs, perquè bueno, els meus caps em deien doncs, que sí que era molt capaç com a metge, però que, clar, a nivell de l'aplicació pràctica no era viable i que havia de ser un pensament. I vaig fer el pensament i vaig deixar l'exercici de la medicina i aquí estic. Han passat ben bé 12, 13 o potser 14 anys des que vaig fer això i mai més he sigut capaç, ho he intentat diverses vegades i mai més he sigut capaç de tornar-me a reincorporar.
I com vius?
Doncs visc amb els meus pares, que em mantenen per tot. És així de simple, així de trist i així de vergonyós. Perquè a mi em fa una vergonya terrible, això, però és així.
Dius que de manera casual, ara fa un any et vas identificar amb un adolescent amb altes capacitats que explicava la seva experiència vital en un programa del Matí de Catalunya Ràdio. Com va anar exactament?
Doncs, a veure, una de les característiques nostres és que no ens resignem mai a una determinada situació. Jo estava catalogada de trastorn de la persona, o sigui, jo evidentment em vaig posar en mans de psiquiatres, psicòlegs, orientadors laborals, tota mena de tot el que se'm va acudir per intentar solucionar la meva problemàtica, no? Vam arribar a un diagnòstic de trastorn de la personalitat indefinit i jo doncs anava pel món amb el meu diagnòstic de trastorn de la personalitat sense nom, però amb una recerca constant de veure per què i 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 per què em passa això i per què em passa això i per què em passa això. I un bon dia, passejant per un espigó de la Vila Olímpica al dematí, doncs jo m'escolto sempre al Matí de Catalunya Ràdio de la Mònica Terribas perquè m'entusiasma la política i aquell dia va anunciar que faria una entrevista amb una persona experta amb altes capacitats i jo vaig pensar, mare de Déu, quin avorriment, avui no parla de política. Però bueno, vaig deixar l'emissora posada, anava passejant sense allò, sentint però sense escoltar i de cop i volta la persona experta amb altes capacitats va dir és que una persona amb altes capacitats no és una persona que llegeix La Vanguardia quan té 3 anys o que toca el piano quan en té 2 o que fa genialitats cada dos per tres. No, una persona amb altes capacitats és una persona que se sent diferent. Nota com si el món en el qual viu no estigui adaptat a les seves característiques i que sempre és, amb perdó, el bitxo raro de tot arreu. I això a mi ja em va posar dintre de l'entrevista. I llavors van començar a parlar dos adolescents que havia portat ella, i el que explicaven aquells nois, era un noi i una noia, sobretot el noi, era la meva adolescència, o sigui, em va aparèixer la meva adolescència al davant, uns nois que jo no coneixia de res, i jo pensava, dic, bueno, és que està dient frases, pensaments, vivències exactament iguals a les meves, no? A mi sempre m'havien dit que era molt intel·ligent, perquè treia molt bones notes, bàsicament, vull dir, acadèmicament jo era 10 i 10. I, bueno, sempre em deien, pues, allò, coneguts i tot això, és que ets molt intel·ligent. I a vegades havia plantat, i si ets superdotada? Ara es diu altes capacitats, però jo li deia superdotada, però jo pensava entre mi mateixa, però què has de ser superdotada si no has fet mai cap cosa estranya i has llegit com tothom i veràs d'estudiar aquí 1000 hores cada dia per poder-te tirar la carrera endavant i, a més, a veure, vull dir que els d'altes capacitats és tot el contrari, que no fan res i treuen bones notes i tu no fas res més que estudiar fora. Però aquell dia se'm va encendre la llum. Vaig fer un Google, superdotats, altes capacitats adults, i vaig trucar amb una consulta i li vaig dir, miri, suposo que es pensarà que estic com un llum, però miri, m'ha passat això i m'agradaria saber-ho. Dic, però si vostè ja veu que no, és a dir, que per on es despenja ara aquesta dona, doncs ja m'ho pot dir, que no m'ofendré. I em va dir, no, vingui, que té pinta això. Diu, li farem un test d'intel·ligència i un de creativitat. Dic, bueno, doncs si m'ha de fer el de creativitat, tampoc cal que vingui, perquè la meva creativitat és nul·la. Diu, vingui igualment. I vaig anar i, bueno, va sortir això. Altes capacitats, les altes capacitats hi ha els talents musicals, talents acadèmics, i després hi ha els superdotats, que en principi són potencials, no vol dir que siguem talentosos, són potencials talents en totes les àrees, i em va sortir això, altes capacitats en tipologia de superdotació.
Raquel, el teu escrit és per fer un suggeriment. Demanes que es miri de formar metges d'atenció primària en la detecció inicial de les altes capacitats intel·lectuals. Per què no s'ha fet encara això?
No ho sé, a veure, jo en principi vaig pensar, bueno, escolta, doncs aprofitem les altes capacitats per intentar trobar feina. Després vaig veure que això era un absurd i vaig pensar, doncs fem una cosa, ajuntem que tu ets metge de família i saps com funciona una consulta d'atenció primària, amb que, a veure, les persones adultes amb altes capacitats, els nens i els adolescents encara es busca alguna cosa, a nivell sobretot d'escola o a nivell de família. Però un cop, si passes el filtre escolar i passes el filtre de família, apareixes a l'edat adulta i ja ningú més es preocupa de les altes capacitats. I jo vaig pensar, on van els adults majoritàriament, que sigui una cosa institucionalitzada i pública? Doncs no hi van tots, però la majoria passen pel cap. Doncs escolta, per què no formem els metges perquè sàpiguen què són les altes capacitats? A veure, jo sóc metge i jo no vaig ser capaç de detectar-me a mi mateixa que tenia altes capacitats. Per què? Perquè el meu coneixement sobre les altes capacitats era absolutament nul. I per tant dedueixo que el coneixement que tenen els meus companys, ja no sé que tinguin algun familiar o algú proper, és exactament igual. Per què passa això? Perquè no hi ha cap mena de formació en el currículum acadèmic d'un metge que refereixi les altes capacitats. Et diuen quatre coses, de que existeixen un test d'intel·ligència, que hi ha una corba de Gauss amb els que estan en una banda amb deficiència i l'altra banda amb altes capacitats, i aquí s'acaba el tema. Si una persona no sap, no pot trobar. I menys si no sap quina problemàtica hi ha al darrere. La imatge que tenim d'una persona d'altes capacitats en general és una persona exitosa, que tot li va bé la vida, que és un geni, que acabarà com aquell qui diu a la NASA. I la realitat, suposo que per algú és així, però per una gran majoria segurament no és això, sinó que és una vida amb una problemàtica important. Més que res perquè el món està fet per persones no com nosaltres, és a dir, nosaltres no som uns inadaptats, la majoria de nosaltres, cadascú amb la seva... I això comporta molts problemes. Per què no ho detecten els metges? Per què no estan formats?
Ens ho diu Raquel Tomàs Totosaus, Barcelona, 47 anys, metgessa especialista en medicina familiar i comunitària i anàlisi clínica. Ha treballat intermitentment al CatSalut com a analista clínic i actualment no treballa degut a aquestes altes capacitats intel·lectuals, una superdotació que la porta a un perfeccionisme excessiu que li impedeix adaptar-se a les exigències de la seva professió. I com és la vida per Raquel Tomàs?
Per mi la vida és un aprenentatge constant. El dia que deixi d'aprendre, per mi s'acabarà la vida. Si no puc aprendre cada dia alguna cosa, per mi aquell dia no... I quan dic aprendre, no em refereixo a aprendre un teorema científic. No. Aprendre pot ser moltes coses, eh? Aprendre pot ser un sentiment, una mirada, una carícia, o sigui, aprendre una cosa nova, una penjada que no has vist mai, una paraula que no has sentit mai, una expressió que no has sentit mai, una mala cara que tampoc no has vist mai, és a dir, no tot ha de ser positiu, però aprendre i aprendre.
Raquel Tomàs, esperem que hagi servit d'alguna cosa, que ben segur que sí, aquesta conversa.
Espero que sí.
Moltíssimes gràcies pel teu temps i molta sort amb la teva situació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i espero que la meva experiència i aquesta proposta recaigui a les orelles d'algú i d'alguna manera i algun dia la puguem tirar endavant per ajudar, no a mi, sinó a totes les persones que venen al meu darrere o que estan al meu costat.
Tant de bo.